Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'arribada d'aigua en vaixells no es farà abans del mes de març i el govern negocia amb navilleres com s'hauria de fer l'operació en cas que sigui necessària. Ho ha dit el conseller de Medi Ambient, que ha afegit que la xarxa podria absorbir com a màxim uns 60.000 metres cúbics d'aigua cada dia, que és l'equivalent al que transporten un parell de vaixells. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic demana un esforç al govern espanyol pel que fa a la reducció del deute, tenint en compte l'increment de les jubilacions i de les pensions que hi haurà els pròxims anys. L'organisme, amb seu a París, també retalla mig punt la seva previsió de creixement de l'economia espanyola per l'any que ve, que deixa a l'1,4%. Felip VI insta els partits polítics a superar les divisions i treballar per una Espanya unida i sense enfrontaments. Ho ha dit durant l'acte d'obertura de la legislatura al Congrés dels Diputats. La presidenta de la Cambra, Francina Armengol, ha reivindicat la legitimitat del govern. Per a disposició de Hamas allargar 4 dies més la treva amb Israel, que avui s'hauria d'acabar amb una nova tongada d'alliberats. Els mediadors internacionals treballen amb la intenció d'aconseguir un alto el foc definitiu. Mentrestant, l'exèrcit israelià està fent una operació a Jenin, al nord de Cisjordània. Mor als 71 anys l'historiador, professor i articulista Joan B. Culla, doctor en Història Contemporània. Culla va formar diverses generacions d'historiadors i periodistes. També va fer arribar la història i la seva visió de l'actualitat a través de nombrosos mitjans de comunicació. Moltes personalitats del món de la política i el periodisme, precisament, han lloat la seva meticulositat i capacitat de comunicació. La directora Rosa Vergés és el Gaudí d'Honor Miquel Porter 2024. La directora de títols com Bum Bum recollia el guardó honorífic el 4 de febrer en la gala de lliurament dels 700 Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català. El 88% dels espanyols estan a favor de deixar la seva herència als fills sense posar condicions en funció de la relació que hi tinguin. Tot i això, una quarta part dels enquestats esperen contraprestacions per als hereus, principalment que els cuidin i els visitin. Són dades d'un primer estudi sociològic sobre les herències de la Fundació BBVA. Detinguda una dona de 26 anys per la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs, el 16 de novembre, la víctima va ser trobada morta en el seu domicili, on també hi havia la dona malferida. Els esports.
El Barça ha presentat el logotip pels actes de commemoració del 125è aniversari del club. Es tracta d'una silueta de l'escut en fons blau i una pilota amb els números 1, 2 i 5. A l'Eurocup de bàsquet, la penya rep avui el Prometei ucraïnès a 8:45. A l'Eurocup femenina, Unigirona Piestanska i Cadilaseu Lefteria. I a la Champions de futbol sala, a les 3, Barça Évoli. El Barça de futbol assaboreix la classificació per als 8ens de final de la Champions després de 3 anys d'accedir-hi per última vegada. Avui es juguen més partits com el Real Societat Salzburg, el Milan, el Madrid, Nàpols i el Sevilla PSV.
I el temps s'augment dels núvols aquest migdia i tarda, allà on han estat escassos, i allà on han estat abundants, amb algun plugim tendiran a fer-se variables. L'ambient més fresc. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Catalunya ja ha entrat en fase de preemergència per sequera. 202 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, bona part de les comarques de Girona i el Solsonès només poden consumir 210 litres d'aigua per persona i dia. És important prendre consciència abans que arribin restriccions més severes i a les xarxes socials, per exemple, avui trobareu missatges de tots els meteoròlegs del 3CAT amb un seguit de consells domèstics per poder estalviar aigua, que ara mateix allargaria entrar en la fase d'emergència. Aquest matí el president Pere Aragonès, que és de viatge oficial a Corea del Sud, ha assegurat que és imprescindible col·laborar amb el Ministeri de Teresa Rivera per trobar solucions per a aquesta sequera, obrint ja doncs, directament la porta a l'arribada de vaixells carregats d'aigua, i el conseller Mascort doncs, fa una estona acaba d'anar més enllà quan ha dit que, en tot cas, els vaixells no arribaran abans del mes de març, però que ja s'està negociant amb les navilleres per estudiar com seria tot aquest operatiu. De seguida us ho expliquem. El transport públic a l'àrea de Barcelona ha fet rècord de viatgers en els últims 12 mesos i el nombre de viatges acumulats ja supera les xifres prepandèmia del 2019. Justament avui ha fet balanç també del sistema de transport a demanda que va impulsar la Generalitat ara fa 4 anys. Es diu Clic.cat i funciona en 4 comarques de la demarcació de Girona i en aquest període, aquests 4 anys, ha transportat 42.500 passatgers. El llistat d'oficis que perillen perquè no hi ha relleu generacional també hi ocupa un lloc destacat, la de forner, i això que fa molts dels establiments, doncs, evidentment, acabin tancats. I si no hi ha forner i el forn tanca, doncs els pobles es queden sense pa artesanal del dia. Avui us explicarem que a les comarques de Lleida, en els últims 2 anys, han abaixat la persiana una vintena de forns. El gremi de forners ja està treballant en solucions de futur per captar, convèncer els més joves que es vulguin dedicar a fer pa. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i el Servei Informatius i Tècnics Territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs avui han entrat en vigor les mesures de la fase de preemergència per sequera, com us deia, entre les quals hi ha la limitació de consumir més de 210 litres d'aigua per persona i dia. Afecten uns 6 milions de catalans de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la demarcació de Girona. Mentrestant, l'arribada d'aigua en vaixells no es produirà abans del mes de març, ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, que està negociant, això sí, amb navilleres com s'hauria de fer l'operació en cas que sigui finalment necessària. La xarxa podria absorbir com a màxim, uns 60.000 metres cúbics d'aigua cada dia, que és l'equivalent al que transporten un parell de vaixells. Barcelona, Montse Poblet, explica'ns, bon dia.
Hola, bon dia. El transport d'aigua en vaixells és car, econòmicament i energèticament, i el govern ho contempla com a últim recurs, però després d'una sequera que ja dura 37 mesos i sense pluja a la vista, el conseller David Mascor no descarta res.
Si és necessari que arribin els vaixells, arribaran els vaixells. O sigui, la nostra obligació és assegurar que tenim recurs per abastir la població. Si per assegurar l'abastiment han d'arribar vaixells, arribaran vaixells.
Al Port de Barcelona ja s'estan fent obres per actualitzar les canonades i les vàlvules que es van instal·lar a la sequera del 2008 precisament per rebre aigua de vaixells. I el de Tarragona, el Port de Tarragona, estan estudiant què cal fer-hi per poder participar d'un operatiu com aquest. En paral·lel a aquestes obres, el govern busca navilieres que puguin dur l'aigua i també negociar amb el govern espanyol, amb el Ministeri de Teresa Rivera, ajuts per dur a terme. De totes maneres, el conseller confia que amb la preemergència que acaba d'entrar en vigor a Barcelona, a l'àrea metropolitana i bona part de les comarques de Girona, puguem allargar unes setmanes més les reserves dels pantans, que estan al 18%.
Montse,
estic segur que tota la ciutadania de Catalunya està fent esforços per estalviar aigua. En 10 dies no tenim dades encara de quin és l'abast d'aquest estalvi. Però jo no seria capaç d'entendre que, amb la situació que estem, tot el país no està fent un esforç. Estic convençut que és així. I, per tant, segur que les dades ens diran que aquest estalvi s'està produint.
Doncs serà per missatges a tothom, que la gent estalviï, i perquè, a més, estem preparant programes especials per dilluns, amb aquest concepte, justament, el de què fa tothom o què pot fer tothom per estalviar aigua. Montse, aquestes declaracions que ara sentien del conseller Mascort les feia després de visitar les obres de l'estació de tractament d'aigües del Besòs. La pregunta és, estaran enllestides a final d'any, com s'havia dit o s'havia anunciat?
Doncs no. Són unes obres que han de servir per passar dels 300 litres per segon que s'injecten ara a la xarxa, 900, però s'acabaran 6 mesos més tard del previst. Això ens ho acaben de comunicar. Les obres havien d'estar enllestides al desembre i s'allargaran fins a l'estiu. El motiu és el soterrament de les vies del tren a Montcada, que interfereix en l'operació per augmentar la captació d'aigües superficials del Besòs, també de Pous i també del Rec Comtal. 6 mesos més.
Molt bé, doncs, gràcies, Montse, esperarem, que no hi ha una altra cosa. Adéu, bon dia.
Bon dia.
I en aquest context crit d'alerta del sector de la pagesia, perquè el govern actua amb rapidesa per fer front a aquesta sequera, no només l'actual, sinó les que tindrem pel canvi climàtic, Quim Balaguer.
I per això Unió de Pagesos reclama que, a banda de les ajudes econòmiques per fer front a les pèrdues en les collites actuals, derivades d'aquesta sequera, cal que la Generalitat planifiqui la gestió de l'aigua per poder mantenir l'agricultura i la ramaderia. Joan Cavall, coordinador del Sindicat Agrari, considera que els pagesos han estat els primers a patir restriccions perquè és el més fàcil pel govern.
Sentim que hi ha una realitat, no?, que acaba siguent, que hi ha una aixeta que en els que poden regar que es pot tancar, doncs que és l'agrària en les zones de regadiu, no?, i ficar normes per ser menys extractives en pous, i una altra realitat, doncs, que és la resta de societat. O sigui, no hi ha una aixeta pel turisme, una aixeta per la indústria i una aixeta pel conjunt de la ciutadania.
I per aquest motiu, Unió de Pagesos en reclama accions immediates per fer front a les sequeres del futur.
Ha de prioritzar la classe política, no solament és escalfar cadires al Parlament de Catalunya o les cadires del govern, és prendre decisions. I prendre decisions hi ha cops que n'hi ha algunes que no agraden, però si ja tenen que ser necessàries, doncs bueno, per això s'hi acaben presentant i per això doncs volen ser governants d'aquest país. Dir que sí a tothom és el més fàcil. La valentia d'un governant és quan té que dir que no a algú i té que raonar per què no i un altre perquè sí.
A banda de les mesures que reclamen el govern, els pagesos també demanen a la ciutadania que consumeixi productes de quilòmetre zero.
El transport públic a l'àrea de Barcelona ha fet rècord de viatgers en els últims 12 mesos. El nombre de viatges acumulats de novembre del 2022 a octubre d'aquest any supera les xifres prepandèmia del 2019, Joan Garcia.
El total de validacions durant aquest període supera els 1.064 milions i tot fa per veure que a finals d'any registrarà un altre màxim històric. De fet, els 10 primers mesos d'aquest 2023 la demanda ja ha crescut un 18% més que en el mateix període de l'any passat i se situa un 2% per sobre de la demanda que hi va haver el 2019, abans de la Covid. Amb aquestes xifres, l'Autoritat del Transport Metropolità dona per superat l'objectiu de recuperar la demanda prepandèmia abans d'acabar l'any. La T-Mobilitat supera 1,5 milió de viatges al dia, representa aproximadament, tal com dèiem ahir, la meitat de validacions dels títols integrats.
I els viatges a demanda, en aquest cas, impulsats per la Generalitat, han transportat 42.500 passatgers a la demarcació de Girona des de la seva posada en marxa ara fa 4 anys. Amb el nom de Clic.cat es fan servir autobusos petits per connectar 54 pobles de 4 comarques. Fèlix Martín, bon dia. Girona, bon dia. Doncs no tenim en Fèlix Martín. Li volíem demanar com funciona exactament aquest sistema del Clic.cat. Sabem que hi ha 11 línies en marxa que comuniquen el Ripollès, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Garrotxa. Des del Departament de Territori avui asseguraven que volen estendre'l a la resta de la demarcació, això seria l'any que ve, i qui fa aquests trajectes a demanda minibusos és l'empresa Teisa, ho fa a partir de les peticions que reben des de l'aplicació que tenen els usuaris. El director de la companyia, Àlex Gilabert, opina que l'experiència d'aquests 4 anys ha estat un èxit.
Un transport totalment inclusiu, no només per àrees metropolitanes, sinó també doncs, per aquestes comarques on...
I la manera com funciona aquest servei doncs és el que explicava el director de Transport Mobilitat, Oriol Martori, que avança que ara també es podrà reservar per WhatsApp.
A través de simple...
Aquest matí hem destacat també que, com que només es fan trajectes, si hi ha alguna demanda i només s'atura les parades sol·licitades, han reduït en un 74% les emissions de CO2. Ara més, Teisa ha estrenat el primer bus elèctric en aquest servei del Clic.cat. I avui hem conegut aquest matí que el professor d'Història Joan B. Cull ha mort als 71 anys, feia més d'un any que li havien diagnosticat un càncer. Va ser historiador, professor, articulista, tertulià i sobretot un gran divulgador. Va col·laborar en molts mitjans de comunicació, com l'Ara, El País, l'Avenç o Sapiens, i també casa nostra aquí a Catalunya Ràdio. Ens deixa una extensa obra centrada sovint en la relació entre Catalunya i Espanya o l'antisemitisme i l'estat d'Israel, Valerio Vareda.
De fet, parlaven d'ell com d'un historiador amb ànima de periodista i un cronista amb mirada d'historiador. Joan B. Culla va començar a fer classes a la Universitat Autònoma de Bellaterra només un any després de llicenciar-se en Història Contemporània i de seguida va començar a col·laborar en mitjans de comunicació, com va explicar el suplement perquè el reclamaven exalumnes de la Facultat de Ciències de la Informació.
Rondant la seixantena, em van tenir molt massivament de profe. Això també ha tingut una conseqüència important en la meva vida professional. I és que aquesta gent pensava que avui m'aniria bé un historiador. El primer historiador que els venia al cap era el Culla.
Al setembre es va jubilar com a catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, després de gairebé 50 anys de trajectòria. Ell calcula que havia tingut 10.000 alumnes.
Quan s'ha sabut la mort del professor Culla, doncs el món cultural, acadèmic i polític del país ha quedat colpit.
Hi ha hagut moltes reaccions que ha recollit al matí de Catalunya Ràdio, des de Corea del Sud, on és de viatge oficial el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Per no només un gran historiador, sinó sobretot un intel·lectual compromès amb el país, que sempre va emetre la seva opinió, ho va fer de forma clara i compromès amb la llibertat de Catalunya.
El periodista Antoni Bassas, que el va tenir de tertulià al seu programa.
Un gran polemista, li encantava discutir. Diu, hi ha gent que les discussions el molesten una mica, el fan sentir incòmode. Diu, a mi, en canvi, diu, se'm posen bé. Diu, m'agrada discutir, perquè estava sempre carregat d'arguments i sabia exposar-los molt bé.
El polític i historiador Joaquim Nadal.
El país perd un bon historiador, un gran comunicador, un bon analista, una persona que era capaç de lligar moltes coses alhora i de poder-les transmetre amb molta eficàcia i amb capacitat didàctica.
Joan B. Culla serà acomiadat al monestir de Sant Cugat, la ciutat on vivia, en una data encara per concretar.
El nostre condol i una abraçada a la família. Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per saber com tenim la situació del transport públic i el trànsit de carreteres i autopistes. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic perquè la línia R3 de Rodalies té retards mitjans de 25 minuts. Segons informen fonts de Renfe a Catalunya, aquest matí hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Rubí i Cerdanyola Universitat que ha provocat una avaria al sistema de senyalització automàtica. Per això, el pas dels trens s'ha d'autoritzar de forma manual, cosa que provoca aquests retards de 25 minuts a la línia R8 de Rodalies. Pel que fa a les carreteres, a la ronda d'Alt hi ha aturades des del Nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en direcció al Nus de la Trinitat i també aturades puntuals a la Vall d'Hebron en direcció a Trinitat. I és que hi ha tallades les sortides 5 i 6 a causa d'una manifestació, segons informen des del Servei Català de Trànsit. A l'autopista AP7 es mantenen uns 4 quilòmetres de cua entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, i és que hi ha un camió avariat que talla un carril. També es mantenen les aturades a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud i de Palau-solità i Plegamans a Caldes en sentit nord per obres de reasfaltat. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Afegirem que avui 3 persones han quedat ferides en un atropellament a la plaça Espanya de Barcelona. És un accident que ha passat poc abans de les 8 del matí quan un vehicle ha embestit 3 vianants que han estat hospitalitzats amb ferides menys greus. La seva vida, per tant, no perilla. El conductor ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues, segons ha informat la Guàrdia Urbana, que investiga per què ha passat el sinistre. 4 adults, dotacions als bombers i diverses unitats de la Guàrdia Urbana i el sistema d'emergències mèdiques han intervingut en aquest accident, com deia, a primera hora. I avui han detingut el conductor del camió implicat en l'accident mortal d'un tractorista ahir a Puiggròs, a les Garrigues. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'homicidi per imprudència. Per a Joan Álvarez, la policia el va detenir poc després de l'accident.
Hola, bon dia, Marta. Exacte. El conductor del camió va embestir pel darrere el tractor i això va causar la mort del seu conductor, un veí de Puiggròs de 70 anys. El conductor del camió va resultar il·lès i va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia i de drogues. L'accident es va produir a la carretera local L200 passades les 3 de la tarda en un tram recte i amb bona visibilitat. Està previst que el detingut passi avui a disposició judicial.
I ens queda encara el temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Migdia i tarda amb nuvolositat cada cop més variable, augmentant allà on ha fet sol, disminuint, però ni de bon tros desapareixent allà on ha estat núvol. I tot això previ a un front que farà pujar la temperatura demà. De moment, matí amb núvols en augment, vent enfortint-se cotes altes del Pirineu, i de cara al vespre, pas d'un front amb ruixats febles dispersos en el conjunt de Catalunya, demà última hora de la tarda, vespre i nit, i segurament abundants les precipitacions amb cota de neu molt alta, 2.600 metres, al Pirineu més occidental. No es descarta que s'acostin els 100 litres per metre quadrat a l'Alta Ribagorça, Vallfosca, punts del Pallars Sobirà i de l'extrem sud de la Val d'Aran. Però, com dèiem, pluja, no pas neu. Divendres baixa una mica la temperatura. Aquest descens es notarà bastant més el dissabte i diumenge, amb allunyament de la pertorbació, i encara divendres algun ruixat, però hi ha de neu al Pirineu, si bé debilitat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i cinc minuts de dues. Comissions Obreres denuncia explotació laboral dels treballadors d'empreses subcontractades per les obres del Camp Nou. A primera hora del matí, una trentena de representants sindicals s'han presentat a les portes de les obres per informar els treballadors dels seus drets, Pilar García.
Molts treballadors són migrants i desconeixen les lleis i, de vegades, l'idioma. Isabel Gutiérrez, de Comissions Obreres.
No saben que és un sindicat. A més, el problema és que són treballadors migrats, tenen por de parlar amb nosaltres i el que volem és que s'apropin, organitzar aquests treballadors, que sàpiguen els seus drets. No és l'obra principal amb la que hi ha problemes, sinó és la subcontractació la que porta tota la precarització del sector, cobrant per sota de conveni.
Alguns treballadors han explicat a Catalunya Informació la seva situació.
La obra es así, como nosotros venimos a extranjeros, hay mucha gente no sabe mucha ley aquí. Bueno, ese tema que están engañando con nosotros, extranjeros.
No pagan ni vacaciones, ni nada, ni fiestas, ni nada para que a Marruecos trabajando cinco años.
Los jefes están engañando a los trabajadores. Yo mismo, cuando he empezado los ferallas, yo he cobrado casi menos de 5 euros.
La llei diu que una empresa, encara que tingui conveni propi, no pot pagar un salari base per sota del que diu el conveni del sector. I pel que fa a la jornada laboral, Espanya està fixada en 40 hores a la setmana i se'n poden fer 80 extres a l'any. Una altra cosa és si es treballa per més d'una empresa. Fa una setmana la Inspecció de Treball va fer una actuació a les obres del Camp Nou després de la informació del periòdico en què recollia testimonis de jornades de més de 10 hores i salaris per sota del sou mínim.
Atenció, perquè un gir de guió en el cas de l'home trobat mort el 16 de novembre a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos han detingut la dona de 26 anys que era al pis de la víctima quan els agents van trobar el cadàver. Aquest matí ha passat a disposició judicial i el jutge, aquesta és la novetat, acaba de decretar el seu ingrés a la presó sense fiança, Marriera.
La jutgessa assegura que entre la detinguda i la víctima no hi ha cap tipus de denúncia prèvia relacionada amb un possible cas de violència masclista i apunta que el jutge d'instrucció haurà de determinar si se li investiga per un delicte d'homicidi o assassinat. Els fets van passar el 16 de novembre, com dèieu, en un domicili al carrer Bogatell, molt a prop de l'Ajuntament de Sant Adrià. Per causes que no se saben i després d'una forta discussió, els Mossos van rebre un avís a les dues del migdia i al pis hi van trobar l'home mort i una dona embarassada ferida, tots dos per arma blanca. La dona va ser traslladada a un hospital. Agents de la Divisió d'Investigació van assumir el cas i finalment aquest dilluns han detingut la dona per la seva suposada implicació en aquests fets.
Gràcies, Mar. El jurat popular declara culpable en aquest cas d'homicidi l'acusat de matar la seva parella a Cambrils fa 2 anys. Ara la jutgessa ha de redactar la condemna definitiva per un cas pel qual la Fiscalia, les acusacions particulars i l'acusació popular demana 15 anys de presó. Clara Chavarría, Domingo Tarragona, com ha argumentat el jurat la seva decisió?
Doncs el jurat ha considerat per unanimitat que l'acusat va matar la seva parella després d'anar a casa seva i asfixiar-la i es basa en els detalls de l'informe mèdic forense de la víctima, en l'anàlisi de les converses de missatgeria entre la parella i en el testimoni d'alguns veïns. Així ho ha explicat el portaveu del jurat en la lectura del veredicte.
Es culpable de haber dado muerte a Pamela Salgado Moldón. Votos a favor, 9. La presente decisión se basa en que a las 16:49 el acusado coge el autobús en la parada Casal. Esto se corrobora con el testimonio del conductor del autobús, el cual recuerda que el acusado baja en la parada Terral, a 140 metros de la casa de la víctima. En las conversaciones de WhatsApp del volcado del móvil del acusado, él le dice a la víctima que está en la escalera y a las 17:15 le dice, abre. Además, Noelia Fiori recibe un WhatsApp a las 17:18 de su hija Paula, diciendo que la víctima estaba gritando socorro. A las 17:20, Paula vuelve a enviar un WhatsApp a su madre, diciendo que la víctima se había callado.
La Fiscalia, les acusacions particulars i l'acusació popular, que inicialment sol·licitaven que se'l condemnés per assassinat, han rebaixat les seves peticions a 15 anys de presó per l'homicidi, un any de presó per trencament de l'ordre d'allunyament i un any més pel maltractaments en l'àmbit familiar. La defensa demana la pena mínima pel delicte d'homicidi sense agreujants i ha reclamat que es consideri com atenuant el consum de drogues de llarga durada. Ara la jutgessa n'ha de redactar la condemna definitiva.
Una jutge de Barcelona ordena detenir i empresonar Albert Cavaller, conegut com l'estafador de l'amor, per no haver-se presentat avui a un judici que tenia pendent per una nova estafa a una dona. Cavaller ja fa mesos que està evadit de la justícia i té vigent una ordre de crida i cerca de l'Audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, de fet, la jutge encara li dona 10 dies de marge, oi?
Hola, bon dia. Doncs exacte, abans d'activar la seva detenció i que recaigui sobre ell una altra ordre de cerca i captura, li dona una setmana llarga perquè vagi voluntàriament al jutjat. Si ho fa, el detindran automàticament perquè té pendent el compliment d'una condemna imposada fa un any per l'Audiència de Barcelona i acceptada per ell perquè va ser una sentència de conformitat de 2 anys i 2 mesos de presó. Ell pensava que podria eludir el seu ingrés, però li van rebutjar tots els recursos i llavors es va evadir de la justícia. Avui havia d'enfrontar-se a un altre judici en un jutjat penal, que ja havia de celebrar-se el juny passat per estafar 850 euros a una altra dona. No s'hi va presentar i la jutge llavors, el juny, va dictar un ordre de cerca i captura que va quedar sense efecte al cap de pocs dies perquè el seu advocat va presentar una certificació mèdica justificant la seva absència. Avui no té cap justificació. Després d'aquests 10 dies, si no es presenta, tindrà sobre una segona ordre de recerca perquè el detinguin i l'ingressin a la presó. El seu currículum judicial és extens. A més del que hem explicat, té 4 condemnes, totes recorregudes i les penes suspeses, 6 absolucions, 6 judicis pendents i 3 casos arxivats.
Déu-n'hi-do, Maria Núria, però em dius que també hi ha novetats del cas Alves.
Doncs sí, tot i que inicialment va assegurar que no denunciava per treure'n un rèdit econòmic, ara ha canviat d'opinió i sí que creu que, ateses les seqüeles que li han quedat de la presumpta violació i el tractament psicològic que ha de seguir, s'hauria de compensar econòmicament, tot i que la perjudicada no ha presentat mai al jutjat un escrit amb cap quantitat econòmica, segons han informat fonts judicials pròximes al cas. De moment, el fiscal en el seu escrit d'acusació ha fixat en 150.000 euros la indemnització que li correspondria a la jove banda dels 9 anys de presó que demana pel futbolista que està en presó preventiva des del 20 de gener. Alves ja ha consignat aquests diners al jutjat. La presumpta violació va tenir lloc en un espai privat i reservat de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre del 22. No es descarta que abans del judici les parts arribin a un acord.
La Diputació de Tarragona destinarà 4 milions d'euros, que és la partida més gran de la seva història, a reparar danys causats pels fenòmens meteorològics. L'aportació s'inclou en un pressupost global de 208 milions que l'ens supramunicipal ha aprovat divendres. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan podran accedir als ajuntaments a aquestes ajudes?
Doncs a veure, la Diputació treballa amb la idea de tenir enllestit aquest procediment a l'abril del 2024. El vicepresident segon de l'ens supramunicipal, Enric Adell, ha explicat que han marcat aquest calendari per poder incloure els possibles desperfectes ocasionats pels temporals que afectin el territori durant els primers mesos de l'any.
Per desgràcia, la història ens demostra que el primer trimestre de l'any també poden haver episodis, per tant, molt probablement sortirà la convocatòria a principis d'abril i llavors les actuacions que es podran fer, ja sigui arreglar camins, ja sigui arreglar carrers, per tant, les actuacions seran una mica en un model de continuar ajudant en aquelles desgràcies que havien, però, evidentment, a l'incrementar l'import mirarem d'intentar que també aquestes aportacions siguin més grans que els exercicis anteriors.
Els diners que la Diputació destinarà al programa d'ajuts excepcionals pels ajuntaments en cas d'urgència o fenòmens meteorològics adversos, aquests 4 milions d'euros, superen 1 milió d'euros al de l'any passat i fins i tot està per damunt dels 3,6 milions que es van aprovar l'any del Glòria. Aquesta partida forma part d'un pressupost global pel 2024 de 208 milions d'euros, això és un 10% més que l'anterior. La Diputació aprovarà aquests pressupostos divendres. La presidenta de l'ens supramunicipal preveu que no hi haurà cap vot en contra.
Gràcies, Ricard. A la Garriga, al Vallès Oriental, dues obres que s'han solapat en el temps ocupen els voltants de l'estació de tren on també hi ha diversos centres escolars. Les famílies denuncien la inseguretat que pateixen en carrers per on circulen vehicles pesants quan hi han de passar cada dia per poder arribar a l'escola, Arnau Baquer.
Doncs si es tracta concretament de dues obres, com deies, per una banda la duplicació de vies de la línia R3 i per l'altra la supressió de passos a nivell. Aquestes obres han generat molta polèmica al municipi entre l'Ajuntament i les mateixes famílies que diàriament han de passar per la zona per portar els fills a l'escola. Sentim Laia Alzina, membre de la Comissió de Mobilitat de l'AFA.
Tots els vehicles pesants estan passant per allà, és l'únic pas que hi ha ara mateix per passar pel poble i hi ha un greu problema de seguretat. Creiem que haurien d'haver tingut molta més previsió i pensar que hi ha una escola i un institut on nens i nenes cada dia han de creuar el carrer i hi ha situacions de vegades que ens ha anat molt poc que no passés alguna cosa molt greu.
Des de l'Ajuntament asseguren que són conscients de la problemàtica i sostenen que ja han pres mesures a curt termini, com per exemple la restricció horària per evitar la confluència dels operaris i les mateixes famílies. Jordi Carreras és el cap d'àrea dels serveis territorials de l'Ajuntament de la Garriga.
Nosaltres ens estem, com a Ajuntament, ens estem trobant que reclames una obra i et diu, no, això és de l'altra. Bueno, i hi ha molt moviment. Llavors hi ha la subcontracta, el moviment de terres, la subcontracta de l'obra elèctrica. Bueno, hi ha molta gent treballant, diguéssim. I això ens passa des de que hi ha hagut aquest tall de línia. Treballen a doble torn, bueno, hi ha molt moviment durant tot el dia.
Malgrat que les obres de l'R3 van començar el juliol de l'any passat, estan previstes que s'acabin el gener del 2024.
Gràcies, Arnau. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La sanitat pública catalana ha recuperat els nivells que tenia abans de la pandèmia, tant en els resultats com en l'activitat assistencial. És una de les conclusions del Departament de Salut després d'analitzar els principals indicadors del sistema entre els anys 2017 i el 2022 i que mostren com l'impacte de la Covid ha canviat el model sanitari en alguns àmbits. Purificació Barceló, bon dia.
Hola, bon dia.
Salut subratlla l'augment de les visites a la primària i a nivells més alts fins i tot que el 2019.
Sí, de fet, el 2022 més del 80% de la població va ser atesa a l'atenció primària. Això vol dir 500.000 de persones més que el 2019. Destaca que l'augment més gran sigui en pacients d'entre 20 i 55 anys i poblacions més benestants que abans feien servir menys la sanitat pública. També s'ha consolidat la consulta telemàtica en detriment de la presencial. Les consultes presencials han passat del 84% el 2019 al 58% l'any 2020.
Les dades també mostren l'impacte de la pandèmia en la salut mental i en les addiccions.
Sí, l'atenció a la salut mental ambulatòria es va incrementar de prop d'un 30% en els joves d'entre 15 i 18 anys i d'un 13% en adolescents o homes. Segons el conseller de Salut, Manel Balcells, aquestes xifres avalen les polítiques que es van prendre de reforçar tant la salut mental com la primària.
Ens confirma que les decisions que vam prendre el 2022 i que les vam prendre de forma intuïtiva i que efectivament eren les que tocaven. Per exemple, en temes de salut mental, veiem que fins al 2022 i després de la pandèmia hi ha hagut un increment de necessitat, de visites, això ho hem abordat, però també hem vist el tema de la freqüentació a nivell de la primària.
Per Balcells, les dades permeten fer una foto fixa del sistema i és una eina indispensable per prendre decisions de cara al futur. En aquest sentit, admet mancances fora de l'àrea de Barcelona que s'han d'abordar.
Que aquests desequilibris d'equitat en el territori són potser més evidents del que pensava i que hem d'actuar poder amb més fermesa a l'hora de potenciar activitat assistencial fora d'estrictament el que és l'àrea metropolitana.
Salut reconeix que el sistema d'emergències no estava preparat per afrontar l'allau de trucades que va rebre durant la crisi sanitària i assegura que els últims 3 anys s'ha reforçat per poder actuar davant una nova situació excepcional.
Enresa, l'empresa pública encarregada de la gestió dels residus radioactius, espera que els residus del combustible de Vandellòs 1 tornin de França a Catalunya l'any 2028. Anem cap a Vandellòs. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha explicat això en una visita del president de l'ENS, que tot just ha acabat ara.
Exacte, Marta. Ha estat a les instal·lacions de l'antiga Vandellòs 1, ho ha fet el president d'Enresa, José Luis Navarro, que no ve massa per aquí. Ens ha explicat en aquesta visita que ja estan treballant en el magatzem especial que hauran de construir per acollir els 3 o 4 contenidors de combustible vitrificat que des de fa anys s'estan guardant a França i que preveuen que les obres d'aquest magatzem s'acabin el 2027 i que l'any següent ja puguin tornar.
No podemos esperar más, porque hay un acuerdo con Francia que nos obliga a cumplir a España nuestra parte, que es recibir esos residuos. Son 4 contenedores, no es mucha cantidad, pues estamos trabajando ya en las fases preliminares, de manera que a partir de 2028 puedan retornar esos contenedores con los residuos del reproceso a España.
I això és important, perquè Enresa porta ja disposats, o dipositats, podríem dir, 150 milions d'euros en fiances a França que no recuperarà fins que retornin aquests residus. Sobre el desmantellament de la planta, que ara està pendent de l'última fase, Navarro reconeixia avui que encara estan estudiant què fer amb el grafit que hi ha a l'interior del reactor i espera que el 2030 s'hi pugui imposar.
La posibilidad de reanudar el desmantelamiento para terminarlo ya sí del todo en 2030. Dentro del edificio está el reactor, que tampoco plantea ningún problema, son grandes componentes metálicos que se trocean, se descontaminan si es posible y se llevan al Cabril porque son residuos que pueden ir al Cabril. Pero en cambio hay unos grandes volúmenes de grafito, que es la cuestión que tenemos pendiente de qué tratamiento darle.
Navarro ha explicat tot això en la presentació d'una exposició permanent sobre protecció radiològica que a partir d'ara es podrà visitar a les instal·lacions de l'antiga Vandellòs.
Dos quarts i cinc minuts de dues, una de les conseqüències del despoblament dels municipis més petits és la manca de relleu generacional als negocis. Avui parlem dels forns de pa, un servei que cada cop més veïns d'aquests pobles tenen dificultats per accedir-hi. I en destaquem una dada. A la demarcació de Lleida, més d'una vintena de forns de pa artesanals han abaixat la persiana en els darrers 2 anys. Anem a Lleida. Júlia Albàcar, com s'ho fan ara els veïns i quines conseqüències té aquest tancament de forns?
Bon dia, Marta. Doncs anem a les Garrigues, al municipi dels Omellons, on el forn va tancar l'any passat. L'alcalde, Jordi Gaia, explica que ara el pa els hi porten des de Bellpuig, malgrat que era un servei que tenien al municipi que té poc més de 200 habitants.
Ells mateixos ja van buscar un obrador de pa de Bellpuig perquè ens pugés el pa i fins fa doncs, 2 mesos el venien a la botiga. Ara la botiga també ens va tancar i ara el servei de pa continuen pujant-lo de Bellpuig, però el ven el noi que porta el bar.
També lamenta que cada cop és més difícil retenir la població als municipis petits.
Tanqués l'escola, tanques les botigues del poble, ara tanques el forn, doncs no ajuda a repoblar aquests pobles o a mantindre la gent dels pobles. Jo ja no dic repoblar, no, però a fer que no vagin marxant més gent.
És una situació que també es repeteix en molts altres pobles petits de Ponent. A Vinaixa, per exemple, Ramon Gavarra, propietari del Forn de Pa, explica que es jubilaran d'aquí a 2 anys i que encara no han trobat relleu.
En família no hi ha relleu, perquè els nois no volen seguir. I a fora, doncs, bueno, quan arribi el moment, doncs preguntarem a veure si algú vol agafar, però no ho sé, ho veig complicat.
Ramon Gavarra, per cert, Marta, ens explicava que són la quarta generació de forners.
I des del gremi de forners, què hi diuen?
Doncs és una situació que els preocupa. Ho atribueixen a aquesta falta de relleu generacional, però també a la pujada dels costos de producció del pa. També treballen per incentivar els joves perquè puguin aprendre l'ofici de forner, com explica Pilar Marqués, presidenta del gremi.
Estamos haciendo un curso de panadería en las instalaciones del gremio. Y bueno, pues hay unos 15 personas que están aprendiendo el oficio. Claro, el oficio no se aprende tan rápido, tan pronto, ¿eh? Se necesitan años de experiencia para poder llevar un obrador. Pero bueno, por lo menos que tengamos personas para trabajar.
Marqués també defensa que les administracions han d'aplicar mesures per garantir la viabilitat d'aquests forns.
L'anunci de Zara de tancar la seva botiga de la Rambla de Vilanova i la Geltrú ha causat sorpresa i molta preocupació al Garraf. Temen que amb el tancament de 2 de les botigues del grup, també la botiga infantil, la ciutat perdi atractiu i dinamisme com a capital comercial de la vegueria del Penedès. Montse, Gené Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tu avui aquest matí s'han recollit opinions al carrer. Què en pensen els vilanovins?
Mira, costa fer-se la idea si no ets d'aquí, del que pot representar aquest tancament de la botiga més gran del centre de Vilanova i la que té més ganxo comercial i que atrau gent de Sitges, del Vendrell, de Calafell, Vilafranca o fins i tot d'Igualada. Les dues botigues, també la d'aquí d'Esclars, que està molt a prop, són de les més concorregudes del centre. Ahir al matí es va comunicar a la 30ena de treballadors assegurant que els recol·locaran en altres botigues. La notícia va córrer per tot Vilanova causant un gran impacte com el que aquest matí verbalitzaven aquestes persones que entraven i sortien de la botiga que estarà oberta fins al 30 de gener.
Fatal! ¿Dónde vamos ahora?
Serà una pèrdua important per aquí, per Vilanova, per la Rambla sobretot.
El principal motiu, més que res pel que la gent passejava per aquí, era les tendes, no?
S'ho porten tot a fora i aquí dins del centre ens anem quedant.
Montse, i els comerciants del centre què diuen d'aquest tancament? Els afectarà, creu?
Sí, estan segurs que els perjudicarà molt. He parlat amb l'Anna de l'estanc que està just al davant.
Es notava molt el comerç de la Rambla per tots els demés, les demés botigues. La diferència, sobretot, jo penso que serà el cap de setmana. Evidentment, les caixes seran diferents.
Hi ha dues botigues de roba i complements que, teòricament, són competència de Zara. L'Esther, de The Shop, i Tamara, de Brighty.
Ens afectarà molt, de fet, bueno, a les botigues petites i penso que a tot el poble. Restaurants...
perjudicarà, sí, sí. I el Sara és un referent. Què posaran ara? Com quedarà la Rambla?
L'Ajuntament, Viu Comerç i la Federació Empresarial Gran Penedès ja s'han posat a treballar per contactar amb empreses del sector i també amb la propietat del local. Joan Galimany, president de Viu Comerç.
El que tenim de fer és tirar endavant i veure quines solucions tenim per mantenir la marca del comerç de Vilanova.
Des de Zara, amb qui hem contactat, només ens han dit que és per motius comercials. Actualment, l'estratègia de la marca passa per tancar una cinquantena de botigues i concentrar-se en espais més grans a les capitals i també reforçar el sector online.
Catalunya al dia.
5 minuts i 3 quarts de 2, el restaurant Disfrutar guanya la tercera estrella Michelin i Kirat i Suto s'apunten la primera. Josep Roca és el millor sommelier, Joan Carles Ibáñez de la Sarte el millor cap de sala i l'olotina Martina Puigbert, la millor xef jove. Són els grans triomfadors de la cuina catalana en la gala d'ahir a la nit de la Guia Michelin a Espanya per al 2024 i avui que han tornat a la feina, doncs encara ho celebren, Montse Mas.
Sí, festa grossa avui al Disfrutar de Barcelona per la tercera estrella, només 5 mesos després de ser distingit com el segon millor restaurant del món. Els seus tres xefs han compartit l'èxit amb l'equip i els clients i també han rebut la visita del matí de Catalunya Ràdio. Són Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc.
Estem platòrics, estem exultants, estem superfeliços.
Va ser una sorpresa perquè no teníem cap indici i va ser un moment màgic com ens vau poder veure que vam quedar catatònics, no?
Són tres persones que fa molts anys que estem treballant dia a dia amb els nostres equips per arribar a l'excel·lència, doncs ara sentim que hi hem arribat, no? La tenim i estem molt contents, la veritat.
La feina del dia a dia de formigueta. Quatre establiments catalans han pogut retenir les tres estrelles que tenien ja en l'edició anterior i sis mantenen les dues estrelles.
Observen les tres estrelles l'Àbac, el Celler de Can Roca, la Sarte i el Cuina Germans Torres i aguanten les dues estrelles l'Enoteca Paco Pérez, Moments i Cinc Sentits, 2-3 de Barcelona, Miramar de Llançà, Bòtic de Cursa i les Cols d'Olot.
I també en aquest cas ha perdut estrelles.
Sí, són la cuina de Can Simón de Tossa de Mar, que s'ha quedat sense, i l'Angle, un dels restaurants de Jordi Cruz de Barcelona, que passa de dues a una. En canvi, els restaurants barcelonins Kirat, de cuina catalana, i Suto, de cuina nipona, entren a la guia amb una estrella.
Entre els noms propis de la gala, Josep Roca, com dèiem, del Celler de Can Roca.
Sí, Josep Roca ha dedicat el premi al millor sommelier de l'Estat al cap de cuina del restaurant Dani Redondo, mort la setmana passada en un accident. És la primera vegada que es lliura un premi especial a la professió de sommelier a la gala de la Guia Michelin.
I, finalment, la guia ha distingit amb noves estrelles verdes dos establiments catalans.
Sí, són l'Empòrium, de Castelló d'Empúries, que treballa només amb productes del seu poble o de l'Empordà, i l'Algadí, del Delta d'Amposta, que fa servir els productes ecològics del seu hort.
El Geoparc Orígens vol protegir i donar a conèixer els doms de Mont de Conques, a l'Estany de Basturs, unes estructures naturals en forma de volcà d'aigua que són úniques a Europa i gairebé al món i que, atenció, poden servir per estudiar la presència d'aigua a Mart. Es busquen ciutadans que apadrinin aquest lloc de gran interès geològic, oi, Pau Rovira?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, no té cap padrí i això malgrat la seva importància i raresa, segons ens ha explicat en Xavi Mir, coordinador científic del Geoparc Orígens.
Hi ha un únic element a Polònia, però és tan sols un element aïllat, i després es troben també a Austràlia i Estats Units, i que es sàpigui, no es troben en lloc més del planeta Terra. I ens sorprèn que els Estanys de Basturs, que sí que té un parell de padrins ara mateix, però el Mont de Conques, que és un lloc únic a Europa i pràcticament al planeta Terra, fins ara no ha tingut cap padrí o cap voluntari per apadrinar-lo.
Perquè s'entengui bé, aquests doms de tova calcària són unes estructures naturals formats per corrents d'aigua subterrània carregats amb carbonat càlcic. Al brollar de sota terra van formant unes cúpules naturals, com uns volcans però plens d'aigua en forma de dom. Aquests, els de Mont de Conques, a l'Estany de Basturs, no només són molt rars de trobar a la natura, sinó que, a més, s'estan fent servir per estudiar el planeta Mart, on també s'hi han trobat doms de tova calcària.
I són molt rellevants aquestes morfologies al planeta Mart perquè els doms de tova calcària es formen per aigües subterrànies i al planeta Mart el que s'està buscant ara mateix és aigua i, per tant, el fet de trobar morfologies similars i l'aigua subterrània pot ser un dels recursos que sí que estiguin preservats al planeta, les fa molt rellevants el fet de tindre-les aquí també.
Fins i tot, des del Geoparc es va contactar amb la NASA i l'Agència Espacial Europea.
I en particular amb els gestors del rover, l'ExoMars Rover, que que està previst d'enviar al planeta Mart, per si volíem venir-lo a provar-lo aquí, per veure si, per utilitzar-lo en un possible context que es podria també utilitzar en el planeta Mart.
Un projecte de col·laboració, però, que de moment està aturat. Des del Geoparc esperen que, protegint i donant a conèixer aquests doms, el projecte es pugui rellençar de nou.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Far de fer frases fetes, cançons i rimetes.
L'estrena en directe dels nous treballs de Blaumut i els Amics de les Arts, l'inici de gira de Julieta i el concert dels 25 anys d'Aquí Sentim Quim i Portet són alguns dels nous concerts que ha avançat el Festival Estrenes, que es farà a Girona del 5 d'abril al 5 de maig. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I no és el primer avançament de la programació, oi?
De fet, amb les noves propostes que es donen a conèixer avui, el festival ja haurà anunciat una vintena de concerts per la nova edició, que tornarà a convertir Girona en l'epicentre de les novetats musicals del país. El director de l'estrena, Xavi Pasqual, destaca algunes de les novetats que es destapen avui.
Podrem, doncs, veure les estrenes dels nous discos d'Amics de les Arts, Ginestar, la Gim, també doncs, aquest nou espectacle de la Julieta, la celebració dels 25 anys de carrera de Quim i Portet, aquest concert a les escales de la Catedral dels Tiets o aquest retorn de Rucian Ret als escenaris.
Les escales de la Catedral tornaran a ser, de fet, un escenari emblemàtic del festival, amb aquest concert especial de Tiets que clourà el festival, i altres actuacions esperades com la dels Blaumut, que hi presentaran el seu disc publicat a la primavera. També s'avancen avui altres propostes, com les estrenes en directe dels nous treballs de Joan Miquel Oliver o Xarim Arasté al Teatre Municipal, Roba Estesa a la Mirona de Sal i el nou espectacle de l'Ildami en banda. Una programació que, segons Xavi Pasqual, representa l'essència del festival.
Aquesta edició d'estrenes, d'alguna manera, farà que Girona torni a ser la ciutat de les estrenes i que sigui el primer lloc on es puguin veure els artistes preferits a dalt d'un escenari.
Aquests concerts s'afegeixen a estrenes sonades que ja s'han fet públiques, com les dels nous discos d'Ocas a Grasses, que actuaran al nou escenari al Palau de Fires de Girona, Guillem Gisbert, a les escales de la Catedral, la Ludwig Band, Figaflaues o Gossos.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu.
Doncs la indústria musical del directe justament es dona cita aquest vespre a la Llotja de Lleida, s'hi fa la 21a edició dels Premis Arc, amb 48 nominats que opten a una dotzena de guardons, entre ells el programa Els Experts d'ICAT. Anem a Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Et dèiem, Els Experts opten el premi al millor periodista o programa musical.
Exacte, el jurat en les nominacions en valorava la feina que fan per donar a conèixer artistes emergents. A partir de les 8 d'aquest vespre sabrem si, a banda de nominats, són també guanyadors. I justament aquesta que sentim, Mushka, és una de les nominades com a artista o grup revelació. En la mateixa categoria hi ha Triquell, La Cosina i Flashy Ice Cream. I també opten a un premi ells.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades.
Suposo, Marta, que els reconeixes, els hem
absolutament
sentit. Són els Tiets, ara en parlava la Maria. En el seu cas, opten el guardó a la millor gira de grup d'autoria pròpia. També hi ha nominades Les Migues, Mojinos Escocios i Búhos. En l'apartat de millor gira internacional, el premi recaurà en Che Sudaka, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, La Pegatina o Love of Lesbian. També es distingirà la millor gira per al públic familiar, de grup de versions i d'artista de jazz clàssica o tradicional. A més, es premiarà la millor programació de festa major, d'espai musical o sala de concerts i de festivals de gran i també de petit format. Entre els nominats en aquestes categories, dos que juguen a casa, el Pau Paterres de Tàrrega i el Magnífic Fest de Lleida. Tot plegat, com dèiem, en el marc de la gala que es fa aquest vespre a partir de les 8 a la Llotja de Lleida i que organitza l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.
Gràcies, Noelia.
Bon dia.
En Peyu, recentment guardonat amb un Ondas pel programa El Búnquer de Catalunya Ràdio, s'instal·larà durant 2 mesos al Teatre de Calldetenes, a Osona, amb l'espectacle L'Il·lusionista, que ja han vist 40.000 persones. L'objectiu és descentralitzar la cultura i incentivar, amb descomptes turístics, que la gent conegui la seva comarca. Anem a Gurb, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal, Marta? Bon dia.
Escoltem d'entrada com sona aquesta campanya.
Els mesos de gener i febrer farem per primera vegada la història d'aquest país la primera temporada de teatre estable fora de Barcelona.
Volant globus, visitar el mercat de Vic, descobrir projectes de petits productors locals i, evidentment, atreure gent al teatre, perquè el percentatge de fans d'en Peyu que van al teatre encara és mínima. L'humorista usonenc ha explicat des de la seu de la seva productora, El Corral, que està a tip de veure gent que va a Barcelona a consumir cultura i aprofita per conèixer la ciutat. Doncs bé, el mateix s'ha de poder fer sense complexes a Osona, on els atractius són múltiples. Com diu ell mateix, aquí sí que es menja bé en productes de proximitat que reverteixen en negocis familiars. Lluny, ha dit literalment, de les merdes de pokeballs de Barcelona i sense deixar-se el sou en pàrquings. D'aquí que la campanya, en coordinació amb el Consell Comarcal i Osona Turisme, inclogui amb l'entrada de l'espectacle que es podrà veure els caps de setmana de gener i febrer descomptes en allotjaments rurals, circuits d'aventura o restaurants. En Peyu, que considera imprescindible l'activisme des del territori, des de l'altaveu que té, li agradaria que la campanya inspiri d'altres comarques a fer el mateix.
La meva màxima il·lusió és crear el precedent i que hi ha altres artistes de Catalunya diguin, hòstia, Peyu, com ho heu fet, això? Seria, jo crec que seria ric per tothom. Barcelona també ha acabat explotant un tipus de turisme on els restaurants tots són franquícies, on hi queden molt pocs negocis autèntics.
El Teatre de Call d'Atenes, on farà temporada l'il·lusionista, és una mica el laboratori de la factoria d'en Peyu. Miquel Riera és l'alcalde.
Reivindicar les comarques, no tot és Barcelona, també som comarques, a Osona i Catalunya, hauríem d'anar perdent la por.
Tothom, per tant, està convidat a Osona, però en Peyu ja avisa. Si veniu amb l'R3, l'espectacle començarà sense vosaltres.
Alumnes d'ESO de l'Institut Salvador Sunyer de Salt, el gironès, s'han convertit en dramaturgs en el marc d'un projecte vinculat al Festival Temporada Alta. Com ho han fet, Laia Claret?
Mira, és un projecte educatiu a tempo, n'hem parlat alguna altra vegada. Els alumnes han participat en tallers amb escriptors i dramaturgs per veure com es fa la redacció d'un guió i també com es treballa un text fins que es porta ben bé a escena. A partir d'aquí, ells han hagut de fer exactament el mateix. Aquests dies l'han assajat amb actors i la setmana que ve faran la representació. Serà en el marc del torneig de dramatúrgia per a instituts que organitza el Festival Temporada Alta. L'Institut Salvador Sunyer és un dels 4 centres que participen en aquesta iniciativa i després d'un dels assajos, una de les professores, Olga Bernardo, n'estava sorpresa.
A mi no se m'hagués acudit, no? Però parteix dels seus interessos, dels seus desitjos, de la seva realitat.
Una de les alumnes, de Doseidi, explica què li ha agradat de redactar el text.
Primer no va començar així, amb tantes coses. Ho hem anat retocant cada dia i, doncs, ha anat a millor.
Rita Nicolás, també alumna, ressalta com ha evolucionat l'escrit que van fer en un inici.
M'ha semblat que actuen molt bé, ja que estan interpretant molt bé els personatges sense saber molt de la seva vida. Però crec que, com fem anotacions i tal, pot quedar una obra molt bonica al final.
Per la dramaturga Lara Díez Quintanilla és important fomentar el procés de creació entre els adolescents.
És tot un treball artístic de posar en llenguatge, d'expressar la sèrie de conflictes en el que estan interessades i això és superenriquidor perquè treballes una altra manera d'abordar el coneixement, d'abordar la creació artística, no?
Els alumnes que han participat en aquest projecte són de quart d'ESO.
Barcelona és femenina i amb una cara que està molt bé. Jo crec que és una ciutat fotogènica.
Pilar Aymerich publica avui l'obra més completa que mai s'ha editat de les seves fotografies. És el llibre de gran format La Barcelona de Pilar Aymerich, que plega molts dels moments i les personalitats que va retratar Montse entre els anys 60 i 80 a Barcelona mateix.
Sí, als 80 anys i amb una salut de ferro, Aymerich publica ara les seves memòries, que són també les memòries de la seva ciutat. Són declaracions a Catalunya Informació.
Jo vaig fotografiar un moment on la ciutat explosionava. Clar, després de 40 anys de franquisme, era un moment de demanar coses, però d'alegria. En aquell moment, ja et dic, era una ciutat d'esperança. I ara és una ciutat que sempre estàs esperant a veure què passa, no?
El llibre, coeditat per l'editorial Coma Negra i l'Ajuntament de Barcelona, plega unes 300 fotografies en blanc i negre, moltes d'inèdites. Són retrats de grans figures de la cultura del moment, com Mercè Rodoreda, Ovidi Montllor o la seva gran amiga Montserrat Roig, i també imatges de les moltes manifestacions feministes, catalanistes i obreres dels anys 70.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. La Penya té avui una nova oportunitat de redreçar el seu rumb erràtic a Europa. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. L'equip molt irregular a l'Eurocamp juga avui partit de la novena jornada. Els verdinegres reben el Prometei ucraïnès a 8:45. De Sant Thomas és jugador de la Penya.
Oh, for sure. Està clar que fer-nos forts a casa és clau. S'ha de guanyar. Si guanyem més partits a casa i un 50-60% dels de fora, estarem en el bon camí. I esperem entrar en dinàmica positiva aviat.
La Penya té les baixes de Brodzianski i Allen i els dubtes de Vives i Jordi Rodríguez i arriba al partit com a vuitena de grup fora dels llocs que donen accés als vuitens de final. Els ucraïnesos són 600.
En futbol sala, el Barça debuta avui a la ronda elit de la Champions a Riga, a Letònia.
A les 3 jugarà contra l'Evoli italià, el primer dels 3 partits que donen l'únic bitllet per la final a 4. Adolfo, jugador del Barça, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Está tan igualado y son rivales tan equilibrados que entre todos nosotros nos podemos quitar puntos, entre ellos seguramente se van a quitar puntos, van a ser partidos muy difíciles y por eso tenemos que hacer partidos de 10.
L'equip jugarà demà contra l'Étoile Lavalois francès i dissabte contra el Riga. Ahir en Waterpolo, la Lliga masculina a les 9, avui a jugar un Sant Andreu Terrassa, la Favarina. Es juguen un Sant Feliu Mediterrani i un Echeide Sabadell.
En futbol, el Barça ha presentat el logotip pels actes de commemoració del 125è aniversari del club.
Es tracta d'una silueta de l'escut amb els números 1, 2 i 5 i dins d'una pilota i amb fons blau i vermell. Mentrestant, l'equip assaboreix avui la classificació pels vuitens de final de la Champions, obtinguda 3 anys després d'haver-hi accedit per l'última vegada. Per cert, que Joan Laporta ha parlat durant l'acte.
Va donar molt de gust que ahir ho guanyéssim i ja estiguem classificats per octaus de vuitens de final. Això em va agradar molt, perquè per moltes raons, no? Per moltes raons. Em vaig alegrar per tots els culers, evidentment. Em vaig alegrar pel Xavi, que s'ho mereix.
Sí.
Que, escolta, que ha hagut de superar situacions difícils en quant a tenir jugadors lesionats i anem avançant cada vegada més.
A banda del Barça-Porto, el mateix grup es va jugar al Shakhtar 1 envers 0. Porto i Shakhtar queden empatats a 9 punts i ja jugaran a l'última jornada a Porto mateix, la segona plaça de grup.
Ahir també es van classificar, a banda del Barça, el Borussia, la Lazio i l'Atlètic de Madrid. Avui es juguen la resta de partits de la jornada. Destaquem el Madrid-Nàpols, el Sevilla-PSV Eindhoven i el Real Societat-Salzburg. I encara en futbol han sortit els horaris de la 19a jornada de Lliga Primera. El Barça jugarà al Camp de les Palmes el dijous, dia 4 de gener, a 9:45.
I a segona, l'Espanyol no juga fins divendres al Camp de l'Oviedo, però el tècnic, Luis Miguel Ramis, ha fet roda de premsa aquest migdia.
Ramis diu que l'equip es va adaptant al seu sistema de joc.
Es un trabajo de días, de semanas, de mentalidad, también de refuerzo en los partidos. Entonces, sí que me lo esperaba. Pero bueno, esto es un proceso también, ya sabemos de la inmediatez del fútbol y tiene que ser ya, y bueno, y no es fácil, pero bueno, trabajamos en el día a día para que entiendan el mensaje lo más nítido posible y bueno, de momento hay muchas cosas de las que hemos trabajado que estamos viendo, pero tenemos que seguir sumando más.
Sobre el rival de divendres, el tècnic Ramis té clar que no els ho posarà fàcil.
Es un equipo que ha crecido en la construcción del juego, es un equipo con variedad, con calidad individual en todas sus líneas, y hablo de variedad porque tiene velocidad por fuera, tiene capacidad para asociarse dentro, tiene gol en el área, es un equipo agresivo que llega con jugadores, que ocupa bien puntos de remate, tiene un delantero con mucha experiencia en la categoría.
En motor, el pilot de monoplaces Pepe Martí farà el salt a la categoria Fórmula 2 el 2024.
El barceloní de 18 anys es prepara, doncs, per començar a competir a la categoria prèvia a la Fórmula 1. Martí correrà pel seu actual equip, el Campo Racing, però amb suport directe de Red Bull. I el debutant català al Mundial de Motociclisme l'any vinent es diu Joel Esteban. És un jove de 18 anys, del Prat de Llobregat, que defensarà els colors de l'equip Gas-Gas Espar.
Bueno, esta temporada en Junior GP ha sido una temporada buena. Hemos acabado cuartos en el campeonato y me veo preparado para subir al Mundial el año que viene. Bueno, con el Aspar Team todo será más fácil, ya que ellos me van a aportar mucho, van a ayudar mucho en mi desarrollo como piloto el año que viene.
Joel Esteban ja ha pogut provar la moto aquesta setmana al circuit de Xest en un primer test amb la resta dels companys de la categoria i els nous pneumàtics Pirelli. No es tornarà a entrenar amb la moto de curses fins al febrer de l'any que ve.
No t'ho pots perdre.
d'estrenes teatrals a la cartellera de Barcelona. Aquesta música sonarà al Teatre Apolo, és la història interminable al musical, basada en el best-seller de Michael Ende i que arriba a la capital catalana procedent de Madrid. El Lliure de Gràcia, la directora Marília Samper, porta escena un text que va ser Premi Pulitzer el 2014, es diu El Cine, d'Annie Baker, un drama de tres personatges joves que transcorre dins un cinema que encara és analògic, i El Borràs, una comèdia romàntica i divertida, Cartes d'amor, amb Lloll Bertran i Àlex Casanovas, una lliçó de teatre i de vida que parla de les diferents formes d'amor i de la fragilitat de l'ésser humà davant la soledat. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau.